10 minuts per arribar a l'equador del programa, per arribar a les 11 del matí, i ho volem fer, volem aprofitar aquests 10 minuts per parlar d'un llibre i sobretot de la seva presentació, que tindrà lloc avui, dimarts 27 de juny, a les 6 de la tarda, a la FAC Cultural. Es tracta del llibre Laïcitat, religions i prejudicis, que ha escrit el sociòleg terrassenc Joan Gómez i Sagalay, que, com dèiem, recordem un cop més, presenta avui, dimarts, a la Factoria Cultural. És una obra editada el passat mes de febrer per Fragmenta Editorial i que parteix de la seva experiència, la del Joan Gómez, durant 20 anys en l'àmbit de la diversitat religiosa, amb l'objectiu de trencar tòpics. Laïcitat, religions i prejudicis parteix de la convicció que la llibertat religiosa no és un privilegi de les persones i les comunitats, sinó la base perquè ningú no s'imposi sobre els altres. És un text meravellós, necessari, m'atreviria a dir, entre cometes, d'obligada lectura. Ens ajuda a fer una radiografia, en definitiva, de qui som, per què fem les coses, com pensem i, sobretot, quins prejudicis tenim de manera individual i com a comunitat. Ens fa moltes reflexions, com el fet de que, per exemple, i ens diu el problema no són els prejudicis, sinó que tenim prejudicis discriminatoris. Que interessant aquesta posada en escena, aquest llibre. És per això que en volem parlar i saludem, ara ja sí, el sociòleg i autor del llibre, Joan Gómez i Sagalay. Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies, Joan, per navegar avui amb el submarí. Explica'ns una mica laïcitat, religions i prejudicis, per què l'escrius? Quin és el propòsit inicial?
Sí, durant molts anys he estat fent formació, sobretot a l'àmbit educatiu, però també a d'altres àmbits, a l'àmbit sanitari, a l'àmbit policial, de treball social, etc., explicant que la llibertat religiosa és fonamental per una bona convivència i que, per tant, no és només una qüestió secundària per a aquella gent que té fe, sinó que és necessari que tothom en tingui nocions.
Mm-hmm. Tinc la sensació, i a més llegint-te, doncs em sembla que així ho expliques, que som bastant, deixa'm-ho dir així, Joan, ignorants sobre la religió o sobre la diversitat religiosa. És a dir, ens cal encara fer molta pedagogia sobre aquest fet, és així?
Sí, efectivament. Durant els últims 40 anys, la religió s'ha entès com una qüestió optativa, que qui vulgui l'estudia i qui no se n'absté, i això fa que sigui una qüestió considerada secundària i pròpia de determinats col·lectius, com si no fos necessari que tothom en tingués algunes nocions. I en el moment de parlar-ne amb els professionals, sobretot de serveis públics, el que veia era que la seva pràctica, si no tenen determinats coneixements, és discriminatòria. Si tu no saps que la gent té dret a manifestar les seves creences amb el menjar, amb la roba, fent determinades festes, etc., tenim la percepció molt general que tot són ganes de donar la nota, que tot és extemporani, i en canvi, si sabéssim la normativa, si coneguéssim els drets humans, veuríem que no és ganes de destacar o ganes de voler voler posar el dit a la llaga, sinó que simplement és un mer exercici d'un dret que tothom pot exercir.
Un dret que potser també s'ha de reivindicar encara, malauradament, uns drets, en definitiva, en plural, i posar al dia, no? Sobretot per aquesta gestió de no discriminar a partir, en aquest cas, de la religió o la fe, no? Per tant, s'hauria de reciclar aquesta posada al dia?
Sí, sobretot la qüestió no és tant que sapiguem en què creuen els musulmans i què distingeix un sikh, diguem que és fonamental, però en tot cas jo no poso tant l'èmfasi en això com en la necessitat d'entendre que la llibertat religiosa és un dret tan fonamental com qualsevol altre dret humà, com el dret a la salut, el dret a l'educació, el dret a la vida, i que, per tant, moltes vegades és molt habitual que algun dels professionals em diguin: escolta, però jo ja estic d'acord en que tothom cregui el que vulgui, però, esclar, davant de aquests altres drets, el debat a l'educació o la salut, diguem, clar, no els podem posar al mateix nivell. I justament, això és un error, perquè entre els drets humans no hi ha una jerarquia, sinó que tots són igual de fonamentals i cal veure com es fan compatibles i no pas quin està per sobre dels altres.
Clar. De fet, ja només a l'inici del llibre ens plantes una reflexió, una radiografia que em sembla molt interessant i m'agradaria compartir-la amb tu. Dius, entenem una societat o la societat que tenim diversa, de fet, agafem, abracem aquesta diversitat, molts, des de molts col·lectius, a dir, sí, hem de ser, hem d'abraçar aquesta diversitat, l'hem d'acollir, però en parles com aquella diversitat que, en què hi ha els de sempre i aquells que són diferents. I en canvi tu proposes de dir, no, el que hauria de ser és una diversitat en la que tothom és diferent, no? Per tant, a vegades des de agafem la diversitat des d'una zona de confort que potser l'hauríem també de deixar anar.
Sí, aquesta reflexió ve derivada d'una queixa molt habitual que m'he trobat molt habitualment amb els docents quan m'expliquen, clar, és que nosaltres tenim una manera de fer i ells, que és, sempre és així molt genèric, no saps si estan parlant d'immigrants, si estan parlant d'estrangers, de musulmans, d'àrabs, no, això queda més general. En canvi, ells no estan acostumats, no ho valoren com nosaltres, etc. I llavors jo habitualment responc que la gran diferència no és entre aquest nosaltres i ells, sinó és una qüestió generacional. Quan jo era petit, i la majoria dels docents quan anaven a escola, tothom vestia més o menys igual, tothom menjava més o menys igual, tothom celebrava les mateixes festes. I això és el mateix cas que els pares els pares africans o els pares marroquins de l'alumnat que tenen.
Clar.
Que a les seves escoles també passava el mateix, que tots celebraven les festes islàmiques, tots menjaven d'acord amb el menjar halal i tots vestien d'una determinada manera. I, per tant, la diferència no és tant entre ells i nosaltres com que la gent gran entenem, vam aprendre què era lo normal i de grans vam aprendre que també hi havia diversitat i, en canvi, un nen d'infantil entén que tothom és com és i que el Daniel, com que és testimoni jove, no celebra els aniversaris, que l'Ahmed no menja pernil perquè és musulmà i que el Samuel doncs els dissabtes va al culte. I que, per tant, l'èmfasi no és simplement saber que hi ha diversitat, sinó que en el llibre explico com hem d'entendre aquesta diversitat al segle XXI.
Mm-hmm. I com l'hem d'entendre? Ara no llegirem el llibre, això ho deixo pels oients que vinguin avui a veure't, però una pinzellada, Joan, cap a, per on passa, no?, aquest voler entendre la diversitat en ple segle XXI?
Sí, en el llibre dono pautes, però en tot cas el que és fonamental és que acabem convivint. És a dir, no n'hi ha prou amb explicar com és la diversitat, sinó que la diversitat aconseguirem, és a dir, aconseguirem una bona convivència amb la diversitat en la mesura que ens barregem, en la mesura que tenim companys o parents a la família que siguin musulmans o que siguin budistes o que siguin sikhs, això és el que aconseguirà normalitzar. Jo poso, ho comparo amb la qüestió de la llengua, que podem tenir molts companys o quan, si tenim fills, quan coneixem pares a l'escola, que podem no saber quina llengua parlen a casa seva i que podem no saber quina era la llengua que parlen amb els seus pares, perquè estem tan acostumats a gent que fa servir el català o el castellà en funció del context, sense saber quina és la seva llengua familiar, que jo és el que aspiro amb el tema religiós. Jo aspiro que en pocs anys puguem descobrir que algú és musulmà o que algú és budista, doncs perquè surt a la conversa, però que sigui una qüestió tan barrejada que no sigui evident quines són les creences o quina és la seva adscripció religiosa.
Mm-hmm. Pel que fa als prejudicis, tinc la sensació, Joan, amb això ja anem acabant, que, deixem-ho dir així, a veure si m'explico, i parlo també per mi mateixa, que tenir prejudicis, en el fons, ens reconforta perquè no hem de fer l'esforç d'acceptar allò que creiem que és diferent, no? No sé si va per aquí, però com hem de trencar aquests prejudicis?
Sí, a veure, la qüestió dels prejudicis és que no podem evitar tenir-ne. És a dir, tothom en té i són molt útils perquè t'estalvia, perquè t'ajuda a prendre decisions ràpidament.
Clar.
Simplement, el problema, per tant, no és tant que tinguem prejudicis, sinó que si tothom té els mateixos prejudicis en contra d'un determinat col·lectiu, aquest col·lectiu no fa amics com la resta, aquest col·lectiu no pot aconseguir feina com la resta, aquest col·lectiu és estigmatitzat. I que, per tant, el problema que tenim és que desconeixem tant què és l'islam, què són les diverses religions, que fàcilment considerem que tot allò que fan aquests col·lectius ho trobem fora de lloc.
Clar.
Per què hem de vestir així? Per què hem de menjar diferent? Per què hem de fer una festa diferent que les nostres, etcètera, no? I que, per tant, qualsevol cosa que demanin d'acord amb les seves creences ens sembla doncs un abús que es pren... Que,
sí, sí.
Això, que, no és tant que exerceixin un dret com que n'abusen.
Uh-huh.
I, per tant, és fonamental que coneguem quines són aquestes pràctiques i que coneguem quina és la normativa que ho regula. I així descobrirem que no fan servir, que no n'abusen, sinó que tot just exerceixen els seus drets.
Doncs jo el que recomano és la lectura d'aquest assaig, com dèiem, Laïcitat, religions i prejudicis, de Fragment Editorial, i avui, Joan, ja per acabar, que tenim 30 segons, a la Factoria, a partir de les 6 de la tarda, venim a veure't i a escoltar-te, és així, oi?
Escoltar-me i sobretot a debatre, perquè hi ha molts temes que val la pena, que surten molt habitualment, i que val la pena parlar-ne per entendre'ls millor.
Doncs així ho farem. Gràcies per aquesta feina que has fet i que vagi molt bé aquesta tarda, Joan.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia. Val la pena, eh? Laïcitat, religions i prejudicis, avui a les 6 de la tarda a la Factoria Cultural, i també aquest llibre, aquest assaig, que recomano fervorosament. Pausa pels butlletins i tornem.